Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Estrenem una nova setmana, ja la última efectiva d'aquest mes de març. A finals d'aquesta setmana ja es canvia l'hora. Avui estem a dia 23. Benvinguts al despertador de referència de les nostres comarques. Encetem el tram final del març, que pinta força tranquil, tot i el canvi de temps d'aquest diumenge. Al llarg de la setmana s'imposarà l'anticicló Matisos. Però què passarà més enllà? Doncs d'entrada comencem per la precipitació, perquè segons la projecció estacional, el conjunt dels mesos d'abril, maig i juny poden portar una pluviometria normal o una mica per sobre de la mitjana climàtica. El balanç positiu global podria venir determinat per un mes d'abril amb una precipitació per sobre de la mitjana. Grans trets, aquest pronòstic va a la línia de la predicció estacional feta pel Servei Meteorològic de Catalunya. Si es confirmés, tenint en compte que l'abril sol ser un mes plujós, continuaríem amb una dinàmica molt primaveral. En aquest sentit, doncs, de cara a les properes hores, s'espera un anticicló que ens ha d'acompanyar durant, sobretot, la primera part d'aquesta setmana. Això sí, no es descarta alguna pluja aïllada, sobretot en punts del Pirineu.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Titulars de la jornada, els Mossos d'Esquadra busquen l'autor o autors de les ganivetades que la matinada d'ahir van provocar la mort d'un home al barri de Sant Miquel d'Olot. De moment no s'ha identificat la víctima i no n'han transcendit detalls perquè el cas està sota investigació secreta. Els veïns de la zona han mostrat la seva preocupació per la inseguretat al barri. Una cinquantena de persones protesten en contra de les agressions als serveis socials. Membres del sector han llegit un manifest aquest divendres a l'exterior del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. La responsable de l'ENS, Teia Fàbrega, ha remarcat que són situacions que afecten els serveis socials del país i que s'ha de lluitar per tal de frenar-ho.
Manifestar-ho, ser conscients de que està passant aquesta situació i posar totes les mesures que tinguem, no? De fet, tots els serveis de ciutadania tenim els nostres protocols, no? El que passa que els protocols no ho aturen tot, no? I per tant, el que ens agradaria és tenir una ciutadania, no?, que entengués que fem tot el possible per ells.
Més de la meitat dels municipis garrotxins es troben per sobre la mitjana catalana de l'índex socioeconòmic territorial. Es tracta d'un indicador que concentra les dades laborals, educatives, d'immigració i de renda en un sol valor. En xifres, la mitjana catalana és de 100 i en el cas de la Garrotxa, el poble que té un índex més elevat és Ridaura, amb un 117,2. Són unes dades del 2023 i que en comparació amb el 22 milloren en gairebé tots els municipis de la comarca. Les Nacions Unides reconeixen la unitat de salut mediambiental pediàtrica de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. És la primera unitat d'arreu d'Espanya que rep una acreditació que només tenen 64 entitats arreu del món. A través d'UNICEF, la ONU reconeix la implicació de la unitat envers la protecció als infants dels impactes del canvi climàtic. El seu impulsor a casa nostra és en Ferran Campillo.
Ens situa, no?, com a referents d'aquest àmbit de la salut mediambiental pediàtrica i, per tant, ens també és un pes sobre nosaltres de que hem de donar resposta tant a les famílies i a les criatures com també als altres professionals que busquen, no?, aquestes persones, aquesta experiència, aquesta expertesa que podem oferir nosaltres.
L'Ajuntament de Tortellà fa passos endavant cap a la seva primera comunitat energètica i per tenir un sistema de geotèrmia a l'escola. Recentment han col·locat a lluminària més eficient alguns punts del poble i han instal·lat carregadors per vehicles elèctrics. Són algunes de les inversions en eficiència energètica que han fet en els darrers mesos i que preveu fer a partir d'aquest any respectivament. Escoltem l'alcalde Josep Reig.
Ja començar les obres de la instal·lació d'un sistema de plaques fotovoltaiques a la teulada del casino, que serà la primera comunitat energètica que muntarem a Tortellà a través del casino, que és la societat cultural que tenim allà al poble, que ells ens hi han posat el teulat i nosaltres hi posarem la instal·lació.
El Mot Casa, un any més, escriptors i públic, i enriqueix els mateixos autors tractant un mateix tema des de diferents vessants. Un any més, aquest festival de literatura icònic per la ciutat d'Olot ha deixat empremta a través de les converses fetes al Turín. Nosaltres hem anat a parlar amb dos autors, la Míriam Cano i l'Oriol Canosa. L'Oriol ens deia això.
Jo vinc del món de la literatura infantil i allà és molt, molt comú, doncs, visitar escoles, visitar biblioteques i tenir molt contacte amb els lectors. Amb la literatura per adults i amb la literatura de no ficció, això passa menys, i per tant que existeixin espais com aquest és algo molt, molt important per ajuntar aquests dos mons.
I en esports, l'Olot es fa mal al camp del Cué. Els olotins cauen per 2-1 contra el Porreres, encadenen la tercera derrota i s'enfanguen en la lluita per la permanència. Perden una posició i queden a 2 punts del play-out i a 4 del descens directe. L'equip de Roger Vidal passa pel seu pitjor moment quan s'acosta a la recta final de la temporada.
Tots som conscients de la situació que estem i a cuidar els detalls. Ve de detalls, no ve, repeteixo, ni de joc, no, ve de petits detalls que l'Olot ha de ser, que els meus jugadors han de ser capaços de cuidar-los, no es val ara enfonsar-se, no es val ara abaixar els braços, ni molt menys. Ara és el moment dels valents i tocarà ser forts.
El Club Tenis Taula Olot aconsegueix una contundent victòria contra l'Atlètic Sant Sebastià i es consolida la quarta posició. De fet, el conjunt olotí no ha concedit cap punt en tot el partit i s'ha imposat per 4-0 al marcador.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Vols convertir la teva furgoneta en la teva millor aventura? A Autoelèctric Haisa ho fem possible. Instal·lem accessoris de camper, calefacció estacionària per als dies més freds, segona bateria per no quedar-te mai sense energia, tendals per a protegir-te del sol i molt més. Necessites enganxalls, portavicis o qualsevol accessori? Ho tenim tot per fer els teus viatges inoblidables. Vine a Autoelèctric Haisa i comença l'aventura avui mateix. Autoelèctric Haisa, a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 30 d'Olot. I bones vacances.
Escolta, necessito ajuda urgent amb el tema del meu divorci. I si em fan fora del pis, què faig?
Has sentit parlar de Muntada Assessors? Són un despatx multidisciplinari i estan especialitzats en divorcis, herències, desnonaments, jubilacions i tot el que està relacionat amb dret civil, mercantil i laboral.
Ah, no ho sabia. Realment s'encarreguen de tot?
Exacte. Són professionals i t'acompanyen en cada gestió que s'hagi de fer. Si tens un problema, ells tenen la solució.
Muntada Assessors. Assessorament integral. Solucions efectives. Per més informació, entra al web martamuntada.com o vine al carrer Antoni Llopi 6 d'Olot.
El trànsit.
El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Bon dia. Per avui, de carrers tallats, tenim de 9 a 2 el notari Closells. I de reserves d'estacionament en tenim de 8 a les 12 el Bisbe Vilanova davant del número 28. De la 1 a les 6 el Mas Beatriu número 5. I de les 9 a la 1 el carrer Bolós davant del número 20. I això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Entrem en matèria. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor o autors de les ganivetades que la matinada d'ahir van provocar la mort d'un home al barri de Sant Miquel d'Olot. De moment no s'ha identificat la víctima i no han transcendit detalls perquè el cas està sota investigació secreta. Els Mossos d'Esquadra investiguen doncs la mort violenta d'un home amb ferides d'arma blanca aquesta passada matinada de diumenge a Olot. Pels vols de les dues, els serveis d'emergències van rebre un avís de la presència d'una persona estesa a terra al carrer dels Almogàvers, al barri de Sant Miquel. Efectius dels Mossos d'Esquadra, la policia local d'Olot i el sistema d'emergències mèdiques s'hi van desplaçar i van confirmar que hi havia una persona morta amb clars signes de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona s'ha fet càrrec de la investigació per identificar la víctima i esclarir les circumstàncies del crim. L'autor dels fets està desaparegut i, en aquest sentit, els resultats de l'autòpsia, l'aparició de possibles testimonis i la revisió de les càmeres de seguretat de la zona podran aportar més informació als agents que investiguen el cas, que en aquest moment està sota secret d'actuacions. Aquest crim és el primer amb conseqüències mortals que hi ha aquest 2026 a les comarques de Girona. D'altra banda, una cinquantena de persones protesten en contra de les agressions als serveis socials. Membres del sector han llegit un manifest aquest divendres al migdia a l'exterior del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. La responsable de l'ENS, Teia Fàbrega, ha remarcat que són actuacions, que són situacions que afecten els serveis socials del país i que s'ha de lluitar per frenar-ho. Tot plegat en el marc d'una agressió que va patir una treballadora de Sant Feliu de Guíxols ara fa pocs dies. Ho ha seguit en Roger Isern.
Fa uns dies una treballadora dels serveis socials del Baix Empordà va patir una agressió per part d'un usuari, un fet que no és aïllat al sector i que ha provocat el rebuig de tota la comunitat. En el cas de la Garrotxa, aquest divendres al migdia, una cinquantena de persones s'han reunit a l'exterior del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa per mostrar el rebuig davant d'aquests fets. Amb la lectura d'un manifest, el col·lectiu ha qualificat els fets com a inacceptables i ha demanat que s'aturin. La directora del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, Teia Fàbrega, ha remarcat que són situacions provocades per una població crispada.
És un tema, no?, que afecta a tots els serveis d'atenció a la ciutadania. Jo crec que estem en una societat molt crispada, no?, amb moltes situacions complexes, i a tots els serveis d'atenció a la ciutadania es donen situacions d'agressivitat, de crits, de situacions d'aquest tipus.
Sobre com poder-ho frenar, Fàbrega reivindica el dret de manifestar-ho i explica que els protocols arriben fins a un punt. També diu que tot passa perquè la ciutadania entengui que des dels serveis socials es fa tot el possible per ajudar en qualsevol de les situacions.
Manifestar-ho, ser conscients de que està passant aquesta situació i posar totes les mesures que tinguem, no? De fet, tots els serveis de ciutadania tenim els nostres protocols, no? El que passa que els protocols no ho aturen tot, no? I per tant, el que ens agradaria és tenir una ciutadania, no?, que entengués que fem tot el possible per ells.
La lectura del manifest d'aquest divendres ha comptat amb la presència de la consellera comarcal delegada d'Igualtat i Feminisme, Blanca Roca, i de la regidora d'Acció Social a l'Ajuntament d'Olot, Imma Muñoz, entre d'altres.
Avui també hem sabut que més de la meitat de municipis garrotxins es troben per sobre la mitjana catalana de l'índex socioeconòmic territorial. Es tracta d'un indicador que concentra les dades laborals, educatives, d'immigració i de renda en un sol valor. En xifres, la mitjana catalana és de 100 i en el cas de la Garrotxa, el poble amb un índex més elevat és Ridaura, amb 117,2. Són unes dades del 2023 i que en comparació amb el 2022 milloren en gairebé tots els municipis de la comarca.
Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'índex socioeconòmic territorial és un índex sintètic per petites àrees que resumeix en un únic valor diverses característiques socioeconòmiques de la població. L'índex concentra la informació de situació laboral, nivell educatiu, immigració i renda de totes les persones que resideixen en cada unitat territorial a partir de 6 indicadors sectorials. Es tracta d'un índex sintètic amb un caràcter territorial, ja que no pretén caracteritzar les persones o les llars individualment, sinó els territoris entesos com a conjunt de persones. En el cas de la Garrotxa, i després de conèixer les dades que fan referència al 2023, es pot veure com més de la meitat de municipis de la comarca superen la mitjana catalana del 100. S'ha de tenir en compte que recullen les dades de 20 dels 21 municipis de la comarca, ja que no hi apareix les de Castellfollit de la Roca. El municipi garrotxí que té unes majors xifres és Ridaura, amb un 117,2, número que és major que el 2022. La Vall d'en Bas el segueix en segona posició amb 115,4 i el tercer és Santa Pau, amb 114,3. Altres municipis que superen la mitjana de 100 són Beuda, Mieres, Sant Aniol de Finestres, Les Preses o Argelaguer, entre d'altres. En el cas d'Olot, degut a la seva gran població, té uns números de 83,6, gairebé dos números inferiors a les dades de 2022. Totes les dades, recordin, són de 2023 i facilitades per l'IDESCAT, tenint en compte diversos paràmetres de la societat i les característiques dels municipis.
I en el conjunt global de les comarques de Girona, els gironins ofegats pels deutes que no han trobat cap més sortida, que a declarar-se insolvents han augmentat un 22% durant el 2025. Segons recullen les dades que periòdicament fa públiques el Consell General del Poder Judicial, l'any passat hi van haver 1.166 particulars que es van veure forçats a recórrer aquesta via per intentar sortir-se'n. El 2024 van ser-ne 953. L'estadística del Consell General del Poder Judicial, que mesura l'impacte de la crisi als jutjats, també posa xifres al drama dels qui perden l'habitatge. L'any passat a les comarques gironines van executar-se 1.048 desnonaments. La xifra és lleugerament inferior a la del 2024, quan van ser-ne 1.095, però també suposa que cada dia es porten a terme gairebé 3 llançaments de mitjana.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
I les Nacions Unides reconeixen la unitat de salut mediambiental pediàtrica de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. És la primera unitat d'arreu d'Espanya que rep una acreditació d'aquest tipus, que només tenen 64 entitats arreu del món. A través d'UNICEF, la ONU reconeix la implicació de la unitat envers la protecció als infants dels impactes del canvi climàtic i la degradació mediambiental. Ara fa 10 anys que la Garrotxa ja es treballa en el sector de la pediatria mediambiental.
La consulta de pediatria ambiental a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa va néixer el 2016 amb l'objectiu d'oferir un servei més enllà de la pediatria i conscienciar les famílies sobre els impactes del canvi climàtic envers els infants. Una iniciativa que es va convertir al cap d'un any en la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa. Encapçalada pel pediatre Ferran Campillo, aquesta unitat ha rebut una acreditació que només tenen 64 entitats arreu del món i que fins ara ningú tenia a Espanya. És a càrrec de la ONU a través d'UNICEF. Campillo reconeix que és un reconeixement de la feina feta al llarg d'aquests 10 anys.
Per nosaltres reafirma d'una banda el compromís, no?, que tenim nosaltres en seguir treballant per millorar el medi ambient de la infància i adolescència perquè realment puguin viure i créixer en un entorn saludable, i també d'alguna manera és un reconeixement doncs a tots aquests 10 anys que portem ja d'experiència aquí com a unitat clínica, com a unitat de salut mediambiental pediàtrica.
Una unitat que ja és referència arreu del territori català, com demostren derivacions de persones des de la Vall d'Hebron o altres centres hospitalaris perquè siguin ateses al centre Garrotxí. Campillo remarca que ser una unitat de referència és un aspecte a destacar.
Ens situa, no?, com a referents d'aquest àmbit de la salut mediambiental pediàtrica, i per tant ens també és un pes sobre nosaltres de que hem de donar resposta tant a les famílies i a les criatures com també als altres professionals que busquen, no?, aquestes persones, aquesta experiència, aquesta expertesa que podem oferir nosaltres.
En aquesta línia, membres del Departament de Salut i alumnes de cinquè de primària de l'Escola Pla de Dalt d'Olot van descobrir fa uns dies els detalls del funcionament de la unitat, com també els seus espais. Tres alumnes expliquen als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió les seves opinions sobre el tabac i la natura. Són Arnau Campillo, Laia Olivares i Gael Dot.
Jo crec que és un mal ús perquè és una planta i jo crec que no, encara que sigui una planta, tindríem que deixar-la en pau perquè és igual que l'alcohol. És un descobriment que no ens fa ningú bé.
Jo penso que la gent hauria de deixar de fumar perquè això et perjudica el teu cos i fa que els pulmons se't facin malbé.
Viuen milers i milers de nadons i vol dir que fem milers i milers d'arbres. Els arbres ens donen oxigen i jo crec que hauríem de conservar més la natura i que això està molt bé.
El reconeixement de la ONU rebut per la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa és una acreditació que entitats de renom com Save the Children poden presumir de tenir-la. Segons dades del Departament de Salut, més del 40% de les malalties atribuïdes als factors de risc mediambiental recauen en infants menors de 5 anys.
L'Ajuntament de Tortellà fa passos endavant cap a la seva primera comunitat energètica i per tenir un sistema de geotèrmia a l'escola. Recentment han col·locat lluminària més eficient en alguns punts del poble i han instal·lat carregadors per vehicles elèctrics. Són algunes de les inversions en eficiència energètica que han fet en els últims mesos i que preveu fer a partir d'aquest any, respectivament, Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de Tortellà segueix avançant en mesures d'eficiència energètica. Recentment han fet renovació de l'enllumenat en algunes zones del municipi per un import d'uns 80.000 euros, majoritàriament subvencionats per la Diputació de Girona. L'Ajuntament també ha invertit al voltant d'uns 20.000 euros en la instal·lació de carregadors per a vehicles elèctrics. Una altra de les inversions, també subvencionada en bona part per la Diputació, és la col·locació de plaques fotovoltaiques a la teulada del casino. Josep Reig és l'alcalde.
De ja començar les obres de la instal·lació d'un sistema de plaques fotovoltaiques a la teulada del casino, que serà la primera comunitat energètica que muntarem a Tortellà, a través del casino, que és la societat cultural que tenim allà al poble, que ells ens hi han posat el teulat i nosaltres hi posarem la instal·lació.
Aquest any també tenen previst poder tirar endavant la instal·lació d'un sistema de geotèrmia a l'escola, quelcom que ja van voler fer l'any passat, però que no van aconseguir licitar.
Teníem una subvenció per poder instal·lar una geotèrmia a l'escola, perquè a l'escola ja tenim una instal·lació fotovoltaica bastant important i que amb aquesta geotèrmia podríem completar doncs, la necessitat energètica que tenim per calefaccionar l'escola i per fer-la funcionar i poder eliminar doncs, el combustible fòssil. És una caldera de gasoll molt antiga i el seu dipòsit corresponent, que això ens ocupa un espai, però el concurs va quedar desert i ara intentarem aquest any tornar-ho a plantejar. La Generalitat ens ha donat suport perquè poguéssim repetir-ho, perquè és una instal·lació que s'ha de fer durant l'estiu quan l'escola estigui tancada, no?
Es tracta d'una inversió d'uns 180.000 euros provinents en un 90% d'Acció Climàtica de la Generalitat.
Obrim ara la pàgina cultural, el mot casa un any més, escriptors i públic, i enriqueix els mateixos autors tractant un mateix tema, però des de diferents punts de vista. Un any més, aquest festival de literatura icònic per la ciutat d'Olot ha deixat empremta a través de les converses fetes al Turín. Nosaltres hem anat a parlar amb dos autors, la Míriam Cano i l'Oriol Canosa, perquè ens expliquin per què els serveix participar en festivals, com per exemple el Mot.
Un any més, escriptors de tota mena han passat pel Festival de Literatura Mot d'Olot. Els viatges han centrat les converses d'enguany. Per posar un exemple, Míriam Cano i Oriol Canosa van conversar sobre el viatge clàssic, el viatge grec, un tema específic dins un gènere també específic de la literatura, desconegut per a molta gent. Un any més el mot ha servit perquè escriptors i públic es trobessin cara a cara, cosa que els mateixos escriptors agraeixen. En parla Oriol Canosa.
Jo vinc del món de la literatura infantil i allà és molt, molt comú doncs, visitar escoles, visitar biblioteques i tenir molt contacte amb els lectors. Amb la literatura per adults i amb la literatura de no ficció això passa menys. I per tant que existeixin espais com aquest és algo molt, molt important per ajuntar aquests dos mons.
El llibre La vegada d'un món vell, Oriol Canosa parla d'un viatge fet durant 6 mesos des de Catalunya fins a Atenes, fa 25 anys. D'aquest llibre ha conversat amb una altra escriptora, Míriam Cano, autora de Metamorfosi, una crònica de dos viatges a Grècia i qui valora la importància de festivals literaris diferents com el Mot.
I em sembla que el Mot especialment té un sentit temàtic, no? Em sembla que està molt bé pensar la literatura no sempre des de la novetat, des d'allò de què està parlant tothom als mitjans, sinó també de donar espai, per exemple, al viatge. Viatge, no? En aquest cas, i poder pensar aquest tema des de llibres que hi parlen de maneres molt diferents i s'expressen de maneres molt diferents i escriptors que segurament no veuríem als grans festivals, no?
I és que el Mot connecta escriptors que fan quelcom similar però de manera diferent.
I en el fons, que autors que es dediquen a un gènere semblant es trobin i en conversin, també molts cops surten coses inesperades o enfocaments del mateix tipus de llibres diferents que fan que et replantegis tot el que fas tu.
I per ell suposa una manera d'enriquir-se.
Em sembla que la conversa i el diàleg sempre són la millor manera d'arribar a les idees, no? I em sembla que en aquests temps que corren d'un pensament tan individualista i tan uniformitzat, conèixer les opinions dels altres, dubtar de les teves, posar en causa allò que sempre has cregut és l'única manera d'arribar a tocar ni que sigui una miqueta de coneixement.
A banda de donar-vos un espai recollit i familiar, amb calma i temps per pensar.
Espais de calma, espais on es pugui reflexionar, en què puguem pensar plegats, sobretot, no? Que no sigui només les dues persones ponents a l'escenari, sinó que el coneixement s'expandeixi, que després pugui sortir al bar, a la cafeteria, i que en puguem parlar sense la pressió de la tarima, no?
un mot que ha deixat en Prim Taulot i que aquesta setmana viatja a Girona.
Temps ara pels esports. L'Olot es fa mal al camp del Cué. Els olotins cauen per 2-1 contra el Porreres, encadenen la tercera derrota i s'enfanguen en la lluita per la permanència. Perden una posició i queden a 2 punts del play-out i a 4 del descens directe. L'equip de Roger Vidal passa pel seu pitjor moment quan s'acosta a la recta final de la temporada. David Planella.
La Unió Esportiva Olot haurà de patir per salvar la categoria. L'equip garrotxí va perdre el camp del Cué, el Porreres, i va encaixar la tercera derrota consecutiva. Amb l'empat del Mestall a Lleida i la derrota del Barbastre a Terrassa, els olotins queden a 2 punts del play-out i a 4 del descens directe. Però el que és pitjor són les sensacions que ha transmès l'equip a les dues últimes jornades quan no ha pogut superar els dos últims classificats. El tècnic, Roger Vidal, diu que és qüestió de petits detalls i el capità, Pedro del Campo, assegura que l'equip se'n sortirà.
Tots som conscients de la situació que estem i a cuidar els detalls. Ve de detalls, no ve, repeteixo, ni de joc, no ve de petits detalls, que l'Olot ha de ser que els meus jugadors han de ser capaços de cuidar-se. No es val ara enfonsar-se, no es val ara a baixar els braços, ni molt menys. Ara és el moment dels valents i tocarà ser forts.
Avui hem parlat, hem mirat a la cara, sabem en la situació en què estem i sabem com ho hem d'arreglar, per tant, simplement a confiar entre nosaltres i a tirar endavant.
Després d'una primera meitat força igualada en què l'ocasió més clara va ser una rematada de Marc Mas a les mans del porter, el partit al camp del Porreres es va desencallar la segona. L'Olot va sortir amb ganes, amb Pau Salvans fent mala cama canviada per la banda esquerra. Només de començar, l'extrem va trobar espai per disparar des de la frontal, però un defensor va evitar que el seu xut anés entre els tres pals i després, en el refús, Carlos Martínez va topar amb el lateral de la xarxa. L'Olot no va trobar la porteria del Porreres i poc després, al minut 7, el Porreres sí que va trobar la porteria de l'Olot. En una jugada de poca contundència defensiva, Bengoetxea va xutar dins l'àrea i va superar Pol Ballester amb un xut a l'escaire oposat.
No es pot permetre, no? Hem de ser capaços de detallar la jugada abans, hem de ser capaços de és que han passat moltes coses, no? Abans del gol, no ha estat un error defensiu, de posicionament, no, és de ser capaços d'estar contundents i que el jugador no pugui progressar. Ens ha retallat 10 vegades abans de fer gol.
L'1-0 va fer molt de mal a l'Olot. Roger Vidal va introduir canvis ofensius, va juntar Nuja, Marc Mas i Carlos Martínez i l'equip va penjar pilotes a l'àrea, però es va estavellar amb la defensa mallorquina. I el Porreres, en una jugada de contraatac, va marcar el 2-0, obra de Jaraiz. Tot i sent el temps afegit, l'Olot encara va tenir temps de retallar distàncies. Rubén Henry, que va sortir al camp estant lesionat, va transformar un penal forçat per Ayala. Amb el 2-1, l'equip olotí confiava tenir una altra oportunitat, però no va arribar.
Sí que és veritat que ens ha faltat estar fresc en aquest final, aquest tram final de camp. Cames cansades, poca confiança, tot i suma i no ha sigut possible.
L'Olot encadena 3 derrotes per primera vegada aquesta temporada i ja sap que haurà de suar per aconseguir la permanència. Falten 6 jornades perquè s'acabi la Lliga i diumenge que ve tornarà a Mallorca per jugar aquesta vegada contra l'Atlètic Balears, el tercer classificat. Serà el partit previ a l'Olot Barbastre, un duel directíssim que pot ser determinant.
I el Club Tenis Taula Olot aconsegueix una contundent victòria contra l'Atlètic Sant Sebastià i es consolida a la quarta posició. De fet, el conjunt olotí no ha concedit cap punt en tot el partit i s'ha imposat per 4-0 al marcador. Aniel Puigvert.
El Club Tenis Taula Olot allarga el seu gran estat de forma després de guanyar per 4-0 a l'Atlètic Sant Sebastià aquest divendres. El conjunt entrenat per Marc Costa no ha concedit cap punt al conjunt basc i segueix en una quarta posició que li garanteix accés a competició europea. L'equip local ha sortit amb una tripleta formada per Damien Provost, qui s'ha imposat en el primer partit a Iker Martínez per 3-0. El segon torn ha estat per Arnau Pons, qui també ha guanyat el seu partit de forma contundent contra Daniel Inausti. Rafael de las Heras, que es troba en un gran de dinàmica, també ha aconseguit superar per 3-0 el jugador internacional de l'Atlètic Sant Sebastià, Stefan Kostandinovic, per 3-0. Finalment ha estat el nacional Arnau Pons, qui ha aconseguit tancar el partit també amb una àmplia victòria davant Iker Martínez. Amb aquest resultat, doncs, el Club Tenis Taula Olot consolida una quarta posició amb 23 punts, empatat amb Alacant, que és tercer, però amb un partit menys pel conjunt alacantí. Només té 3 punts la segona posició, que ara mateix ocupa l'Arteal Santiago. Ara, el conjunt olotí descansarà fins després de Setmana Santa, quan visitarà la pista de l'Hospitalet. Després de Setmana Santa, al Club Tenis Taula Olot només li quedaran 5 partits de Superdivisió i la fase final de l'Eurotrophy a finals d'abril.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Què tal? Molt bon dia. Són ja 8:15 del matí. És el moment de posar-nos al dia. És el moment de saber de què va la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor o autors de les ganivetades que la matinada d'ahir van provocar la mort d'un home al barri de Sant Miquel d'Olot. De moment no s'ha identificat la víctima i no n'han transcendit detalls perquè el cas està sota investigació secreta. Els veïns de la zona han mostrat la seva preocupació per la inseguretat que pateix el barri. Una cinquantena de persones protesten en contra de les agressions als serveis socials. Membres del sector han llegit un manifest aquest divendres al migdia a l'exterior del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. La responsable, Teia Fàbrega, ha remarcat que són situacions que afecten els serveis socials del país i que s'ha de lluitar per frenar-ho. Tot això després de l'agressió que va patir una treballadora social del Baix Empordà la setmana passada.
Manifestar-ho, ser conscients de que està passant aquesta situació i posar totes les mesures que tinguem, no? De fet, tots els serveis de ciutadania tenim els nostres protocols, no? El que passa que els protocols no ho aturen tot, no? I per tant el que ens agradaria és tenir una ciutadania, no? que entengués que fem tot el possible per ells.
Els gironins ofegats pels deutes que no han trobat cap més sortida que declarar-se insolvents ha augmentat un 22% durant el 2025. Segons recullen les dades que periòdicament fa públiques el Consell General del Poder Judicial, l'any passat hi va haver 1.166 particulars que es van veure forçats a recórrer aquesta via per intentar sortir-se'n. I encara més dades, ara però positives, perquè més de la meitat de municipis garrotxins es troben per sobre de la mitjana catalana de l'índex socioeconòmic territorial. Es tracta d'un indicador que concentra les dades laborals, educatives, d'immigració i de renda en un sol valor. En xifres, la mitjana catalana és de 100 i en el cas de la Garrotxa, el poble que té un índex més elevat és Ridaura amb un valor de 117,2. I avui també hem de parlar de les Nacions Unides que reconeixen la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
Ens situa, no?, com a referents d'aquest àmbit de la salut mediambiental pediàtrica i, per tant, ens també és un pes sobre nosaltres de que hem de donar resposta tant a les famílies i a les criatures com també als altres professionals que busquen, no?, aquestes persones, aquesta experiència, aquesta expertesa que podem oferir nosaltres.
És la primera unitat d'arreu d'Espanya que rep una acreditació que només tenen 64 entitats arreu del món. A través d'UNICEF, l'ONU reconeix la implicació d'aquest tipus de col·lectius. L'Ajuntament de Tortellà fa passos endavant cap a la seva primera comunitat energètica i per tenir un sistema de geotèrmia a l'escola. Han col·locat últimament lluminària més eficient a alguns punts del poble i han instal·lat carregadors també per vehicles elèctrics. L'alcalde és Josep Reig.
Ja començar les obres de la instal·lació d'un sistema de plaques fotovoltaiques a la teulada del casino, que serà la primera comunitat energètica que muntarem a Tortellà a través del casino, que és la societat cultural que tenim allà al poble, que ells ens hi han posat el teulat i nosaltres hi posarem la instal·lació.
I avui també és notícia al Mot que casa un any més escriptors i públic i enriqueix els mateixos autors tractant un mateix tema des de diferents punts de vista.
Jo vinc del món de la literatura infantil i allà és molt, molt comú, doncs, visitar escoles, visitar biblioteques i tenir molt contacte amb els lectors. Amb la literatura per adults i amb la literatura de no ficció això passa menys i per tant que existeixin espais com aquest és algo molt, molt important per ajuntar aquests dos mons.
És l'Oriol Canosa amb qui hem anat a parlar per veure què suposa per ells participar en un festival com és el Mot. I en matèria esportiva les coses no li van bé a l'Olot. I és que es fa mal al camp del Cué, cauen per 2-1 contra el Porreres, encadenen la tercera derrota i s'enfanguen en la lluita per la permanència.
Tots som conscients de la situació que estem i a cuidar els detalls, bé de detalls, no bé de, repeteixo, ni de joc, no, bé de petits detalls, que l'Olot ha de ser, que els meus jugadors han de ser capaços de cuidar-los, no es val ara enfonsar-se, no es val ara a baixar els braços, ni molt menys, ara és el moment dels valents i tocarà ser forts.
Perden una posició i queden a 2 punts del play-out i a 4 del descens directe. L'equip de Roger Vidal, que escoltàvem ara, passa pel seu pitjor moment quan s'acosta a la recta final de la temporada. I el club tenis taula Olot aconsegueix una contundent victòria contra l'Atlètic Sant Sebastià i es consolida a la 4ª posició. De fet, el conjunt olotí no ha concedit cap punt en tot el partit i s'ha imposat per 4-0 al marcador.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
El Saló Alimentari arriba al mig segle d'edat amb una edició que aspira a assolir els 110.000 visitants. El sector es torna a reunir a la fira en un context marcat per les tensions geopolítiques i l'escalada energètica. Per cert, l'IVA dels carburants baixa al 10% i el sector espera que la rebaixa de preus es noti més a mitjans de la setmana que ve. Els consumidors poden estalviar fins a 20 euros per dipòsit de cotxe mitjà i alguns ja aprofiten per omplir. Amb aquestes circumstàncies, a Pedro Sánchez exigeix l'obertura de l'estret d'Hormuz i la preservació de totes les centrals d'energia de l'Orient Mitjà. El president espanyol alerta que una escalada addicional podria desencadenar una crisi energètica sense precedents. A Catalunya, Salvador Illa defensa que en els temps que venen cal una fiscalitat justa després que Junts reclamés abaixar l'IRPF. El president de la Generalitat diu que la seva línia vermella és que no es perdi ni un euro per l'habitatge. En infraestructures, prop de la meitat dels AVE i llarga distància van anar tard al gener amb demores disparades des de l'accident de Damús. Renfe encara no ha publicat els informes mensuals de puntualitat a Rodalies des de l'incident de Gelida. I en clau cultural, la Fúmiga s'acomiada versionant el seu clàssic La gent de la Mediterrània amb les veus de més de 50 artistes. Els Amics de les Arts, Miqui Núñez, The Tiets i Ginestà són alguns dels grups que apareixeran en el nou single.
Cada acció compta. Quan escull sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més. A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un més de la família.
Uau, uau, l'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs, o si no que truqui al teu amo, al 972 26 84 16.
Piu, piu, jo de tu vindria volant. Ah, no, que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot, els que més saben, t'ho recomanen.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
El trànsit.
El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Bon dia. Per avui, de carrers tallats, tenim de 9 a 2 el notari Closells. I de reserves d'estacionament en tenim de 8 a les 12 al Bisbe Vilanova davant del número 28, de la 1 a les 6 al Mas Beatriu número 5 i de les 9 a la 1 al carrer Bolós davant del número 20 I això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Entrem en matèria. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor o autors de les ganivetades que la matinada d'ahir van provocar la mort d'un home al barri de Sant Miquel d'Olot. De moment no s'ha identificat la víctima i no han transcendit detalls perquè el cas està sota investigació secreta. Els Mossos d'Esquadra investiguen doncs la mort violenta d'un home amb ferides d'arma blanca aquesta passada matinada de diumenge a Olot. Pels vols de les dues, els serveis d'emergències van rebre un avís de la presència d'una persona estesa a terra al carrer dels Almogàvers, al barri de Sant Miquel. Efectius dels Mossos d'Esquadra, la policia local d'Olot i el sistema d'emergències mèdiques s'hi van desplaçar i van confirmar que hi havia una persona morta amb clars signes de violència. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona s'ha fet càrrec de la investigació per identificar la víctima i esclarir les circumstàncies del crim. L'autor dels fets està desaparegut i en aquest sentit els resultats de l'autòpsia, l'aparició de possibles testimonis i la revisió de les càmeres de seguretat de la zona podran aportar més informació als agents que investiguen el cas, que en aquest moment està sota secret d'actuació. Aquest crim és el primer amb conseqüències mortals que hi ha aquest 2026 a les comarques de Girona. D'altra banda, una cinquantena de persones protesten en contra de les agressions als serveis socials. Membres del sector han llegit un manifest aquest divendres al migdia a l'exterior del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. La responsable de l'ENS, Teia Fàbrega, ha remarcat que són actuacions, que són situacions que afecten els serveis socials del país i que s'ha de lluitar per frenar-ho. Tot plegat en el marc d'una agressió que va patir una treballadora de Sant Feliu de Guíxols ara fa pocs dies. Ho ha seguit en Roger Isern.
Fa uns dies, una treballadora dels serveis socials del Baix Empordà va patir una agressió per part d'un usuari, un fet que no és aïllat al sector i que ha provocat el rebuig de tota la comunitat. En el cas de la Garrotxa, aquest divendres al migdia, una cinquantena de persones s'han reunit a l'exterior del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa per mostrar el rebuig davant d'aquests fets. Amb la lectura d'un manifest, el col·lectiu ha qualificat els fets com a inacceptables i ha demanat que s'aturin. La directora del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, Teia Fàbrega, ha remarcat que són situacions provocades per una població crispada.
És un tema, no?, que afecta a tots els serveis d'atenció a la ciutadania. Jo crec que estem en una societat molt crispada, no?, amb moltes situacions complexes, i a tots els serveis d'atenció a la ciutadania es donen situacions d'agressivitat, de crits, de situacions d'aquest tipus.
Sobre com poder-ho frenar, Fàbrega reivindica el dret de manifestar-ho i explica que els protocols arriben fins a un punt. També diu que tot passa perquè la ciutadania entengui que des dels serveis socials es fa tot el possible per ajudar en qualsevol de les situacions.
Manifestar-ho, ser conscients de que està passant aquesta situació i posar totes les mesures que tinguem, no? De fet, tots els serveis de ciutadania tenim els nostres protocols, no? El que passa que els protocols no ho aturen tot, no? I per tant, el que ens agradaria és tenir una ciutadania, no?, que entengués que fem tot el possible per ells.
La lectura del manifest d'aquest divendres ha comptat amb la presència de la consellera comarcal, delegada d'Igualtat i Feminisme, Blanca Roca, i de la regidora d'Acció Social a l'Ajuntament d'Olot, Imma Muñoz, entre d'altres.
Avui també hem sabut que més de la meitat de municipis garrotxins es troben per sobre la mitjana catalana de l'índex socioeconòmic territorial. Es tracta d'un indicador que concentra les dades laborals, educatives, d'immigració i de renda en un sol valor. En xifres, la mitjana catalana és de 100 i en el cas de la Garrotxa al Poble, amb un índex més elevat, és Ridaura, amb 117,2. Són unes dades del 2023 i que, en comparació amb el 2022, milloren en gairebé tots els municipis de la comarca.
Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'índex socioeconòmic territorial és un índex sintètic per petites àrees que resumeix en un únic valor diverses característiques socioeconòmiques de la població. L'índex concentra la informació de situació laboral, nivell educatiu, immigració i renda de totes les persones que resideixen en cada unitat territorial a partir de 6 indicadors sectorials. Es tracta d'un índex sintètic amb un caràcter territorial, ja que no pretén caracteritzar les persones o les llars individualment, sinó els territoris entesos com a conjunt de persones. En el cas de la Garrotxa, i després de conèixer les dades que fan referència al 2023, es pot veure com més de la meitat de municipis de la comarca superen la mitjana catalana del 100. S'ha de tenir en compte que recullen les dades de 20 dels 21 municipis de la comarca, ja que no hi apareix les de Castellfollit de la Roca. El municipi garrotxí, que té unes majors xifres, és Ridaura, amb un 117,2, número que és major que el 2022. La Vall d'en Bas el segueix en segona posició amb 115,4 i el tercer és Santa Pau amb 114,3. Altres municipis que superen la mitjana de 100 són Beuda, Mieres, Sant Aniol de Finestres, Les Preses o Argelaguer, entre d'altres. En el cas d'Olot, degut a la seva gran població, té uns números de 83,6, gairebé dos números inferiors a les dades de 2022. Totes les dades, recordin, són de 2023 i facilitades per l'IDESCAT, tenint en compte diversos paràmetres de la societat i les característiques dels municipis.
I en el conjunt global de les comarques de Girona, els gironins ofegats pels deutes que no han trobat cap més sortida que declarar-se insolvents han augmentat un 22% durant el 2025. Segons recullen les dades que periòdicament fa públiques el Consell General del Poder Judicial, l'any passat hi van haver 1.166 particulars que es van veure forçats a recórrer aquesta via per intentar sortir-se'n. El 2024 van ser-ne 953. L'estadística del Consell General del Poder Judicial, que mesura l'impacte de la crisi als jutjats, també posa xifres al drama dels qui perden l'habitatge. L'any passat a les comarques gironines van executar-se 1.048 desnonaments. La xifra és lleugerament inferior a la del 2024, quan van ser-ne 1.095, però també suposa que cada dia es porten a terme gairebé 3 llançaments de mitjana.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
I les Nacions Unides reconeixen la unitat de salut mediambiental pediàtrica de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. És la primera unitat d'arreu d'Espanya que rep una acreditació d'aquest tipus, que només tenen 64 entitats arreu del món. A través d'UNICEF, la ONU reconeix la implicació de la unitat envers la protecció als infants dels impactes del canvi climàtic i la degradació mediambiental. Ara fa 10 anys que la Garrotxa ja es treballa en el sector de la pediatria mediambiental.
La consulta de pediatria ambiental a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa va néixer el 2016 amb l'objectiu d'oferir un servei més enllà de la pediatria i conscienciar les famílies sobre els impactes del canvi climàtic envers els infants. Una iniciativa que es va convertir al cap d'un any en la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa. Encapçalada pel pediatre Ferran Campillo, aquesta unitat ha rebut una acreditació que només tenen 64 entitats arreu del món i que fins ara ningú tenia a Espanya. És a càrrec de la ONU a través d'UNICEF. Campillo reconeix que és un reconeixement de la feina feta al llarg d'aquests 10 anys.
Per nosaltres és... reafirma d'una banda el compromís, no?, que tenim nosaltres en seguir treballant per millorar el medi ambient de la infància i adolescència perquè realment puguin viure i créixer en un entorn saludable, i també d'alguna manera és un reconeixement, doncs, a tots aquests 10 anys que portem ja d'experiència aquí com a unitat clínica, com a unitat de salut mediambiental pediàtrica.
Una unitat que ja és referència arreu del territori català, com demostren derivacions de persones des de la Vall d'Hebron o altres centres hospitalaris perquè siguin ateses al centre Garrotxí. Campillo remarca que ser una unitat de referència és un aspecte a destacar.
Ens situa, no?, com a referents d'aquest àmbit de la salut mediambiental pediàtrica, i per tant ens també és un pes sobre nosaltres de que hem de donar resposta tant a les famílies i a les criatures com també als altres professionals que busquen, no?, aquestes persones, aquesta experiència, aquesta expertesa que podem oferir nosaltres.
En aquesta línia, membres del Departament de Salut i alumnes de 5è de primària de l'Escola Pla de Dalt d'Olot van descobrir fa uns dies els detalls del funcionament de la unitat com també els seus espais. Tres alumnes expliquen als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió les seves opinions sobre el tabac i la natura. Són Arnau Campillo, Lai Olivares i Gael Dot.
Jo crec que és un mal ús perquè és una planta i jo crec que no, encara que sigui una planta, tindrem que deixar-la en pau perquè és igual que l'alcohol. És un descobriment que no ens fa ningú bé.
Jo penso que la gent hauria de deixar de fumar perquè això et perjudica el teu cos i fa que els pulmons se't facin malbé.
Viuen milers i milers de nadons i vol dir que fem milers d'arbres
els arbres ens donen oxigen i jo crec que hauríem de conservar més la natura i que això està molt bé.
El reconeixement de l'ONU rebut per la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa és una acreditació que entitats de renom com Save the Children poden presumir de tenir-la. Segons dades del Departament de Salut, més del 40% de les malalties atribuïdes als factors de risc mediambiental recauen en infants menors de 5 anys.
L'Ajuntament de Tortellà fa passos endavant cap a la seva primera comunitat energètica i per tenir un sistema de geotèrmia a l'escola. Recentment han col·locat lluminària més eficient en alguns punts del poble i han instal·lat carregadors per vehicles elèctrics. Són algunes de les inversions en eficiència energètica que han fet en els últims mesos i que preveu fer a partir d'aquest any, respectivament, Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de Tortellà segueix avançant en mesures d'eficiència energètica. Recentment han fet renovació de l'enllumenat en algunes zones del municipi per un import d'uns 80.000 euros, majoritàriament subvencionats per la Diputació de Girona. L'Ajuntament també ha invertit al voltant d'uns 20.000 euros en la instal·lació de carregadors per a vehicles elèctrics. Una altra de les inversions, també subvencionada en bona part per la Diputació, és la col·locació de plaques fotovoltaiques a la teulada del casino. Josep Reig és l'alcalde.
De ja començar les obres de la instal·lació d'un sistema de plaques fotovoltaiques a la teulada del casino, que serà la primera comunitat energètica que muntarem a Tortellà, a través del casino, que és la societat cultural que tenim allà al poble, que ells ens hi han posat el teulat i nosaltres hi posarem la instal·lació.
Aquest any també tenen previst poder tirar endavant la instal·lació d'un sistema de geotèrmia a l'escola, quelcom que ja van voler fer l'any passat, però que no van aconseguir licitar.
Teníem una subvenció per poder instal·lar una geotèrmia a l'escola, perquè a l'escola ja tenim una instal·lació fotovoltaica bastant important i que amb aquesta geotèrmia podríem completar doncs, la necessitat energètica que tenim per calefaccionar l'escola i per fer-la funcionar, i poder eliminar doncs, el combustible fòssil, que és una caldera de gasoll molt antiga i el seu dipòsit corresponent, que això ens ocupa un espai, però el concurs va quedar desert i ara intentarem aquest any tornar-ho a plantejar. La Generalitat ens hi ha donat suport perquè poguéssim repetir-ho, perquè és una instal·lació que s'ha de fer durant l'estiu quan l'escola estigui tancada, no?
Es tracta d'una inversió d'uns 180.000 euros provinents en un 90% d'Acció Climàtica de la Generalitat.
Obrim ara la pàgina cultural, el mot casa un any més, escriptors i públic, i enriqueix els mateixos autors tractant un mateix tema, però des de diferents punts de vista. Un any més, aquest festival de literatura icònic per la ciutat d'Olot ha deixat empremta a través de les converses fetes al Turín. Nosaltres hem anat a parlar amb dos autors, la Míriam Cano i l'Oriol Canosa, perquè ens expliquin per què els serveix participar en festivals com, per exemple, el Mot.
Un any més, escriptors de tota mena han passat pel Festival de Literatura Mot d'Olot. Els viatges han centrat les converses d'enguany. Per posar un exemple, Míriam Cano i Oriol Canosa van conversar sobre el viatge clàssic, el viatge grec, un tema específic dins un gènere també específic de la literatura, desconegut per a molta gent. Un any més el mot ha servit perquè escriptors i públic es trobessin cara a cara, cosa que els mateixos escriptors agraeixen. En parla Oriol Canosa.
Jo vinc del món de la literatura infantil i allà és molt, molt comú doncs, visitar escoles, visitar biblioteques i tenir molt contacte amb els lectors. Amb la literatura per adults i amb la literatura de no ficció això passa menys. I per tant que existeixin espais com aquest és algo molt, molt important per ajuntar aquests dos mons.
El llibre La vegada d'un món vell, Oriol Canosa parla d'un viatge fet durant 6 mesos des de Catalunya fins a Atenes, fa 25 anys. D'aquest llibre ha conversat amb una altra escriptora, Míriam Cano, autora de Metamorfosi, una crònica de dos viatges a Grècia i qui valora la importància de festivals literaris diferents com el Mot.
I em sembla que el Mot especialment té un sentit temàtic, no? Em sembla que està molt bé pensar la literatura no sempre des de la novetat, des d'allò de què està parlant tothom als mitjans, sinó també de donar espai, per exemple, al viatge. No? En aquest cas, i poder pensar aquest tema des de llibres que hi parlen de maneres molt diferents i s'expressen de maneres molt diferents i escriptors que segurament no veuríem als grans festivals, no?
I és que el mot connecta escriptors que fan quelcom similar però de manera diferent.
I en el fons, que autors que es dediquen a un gènere semblant es trobin i en conversin, també molts cops surten coses inesperades o enfocaments del mateix tipus de llibres diferents que fan que et replantegis tot el que fas tu.
I per ell suposa una manera d'enriquir-se.
Em sembla que la conversa i el diàleg sempre són la millor manera d'arribar a les idees, no? I em sembla que en aquests temps que corren d'un pensament tan individualista i tan uniformitzat, conèixer les opinions dels altres, dubtar de les teves, posar en causa allò que sempre has cregut és l'única manera d'arribar a tocar ni que sigui una miqueta de coneixement.
A banda de donar-vos un espai recollit i familiar, amb calma i temps per pensar.
Espais de calma, espais on es pugui reflexionar, en què puguem pensar plegats, sobretot, no? Que no sigui només les dues persones ponents a l'escenari, sinó que el coneixement s'expandeixi, que després pugui sortir al bar, a la cafeteria, i que en puguem parlar sense la pressió de la tarima, no?
Un mot que ha deixat empremta Olot i que aquesta setmana viatja a Girona.
Temps ara pels esports. L'Olot es fa mal al camp del Cué. Els olotins cauen per 2-1 contra el Porreres, encadenen la tercera derrota i s'enfanguen en la lluita per la permanència. Perden una posició i queden a 2 punts del play-out i a 4 del descens directe. L'equip de Roger Vidal passa pel seu pitjor moment quan s'acosta a la recta final de la temporada. David Planella.
La Unió Esportiva Olot haurà de patir per salvar la categoria. L'equip garrotxí va perdre el camp del Cué, el Porreres, i va encaixar la tercera derrota consecutiva. Amb l'empat del Mestall a Lleida i la derrota del Barbastre a Terrassa, els olotins queden a 2 punts del play-out i a 4 del descens directe. Però el que és pitjor són les sensacions que ha transmès l'equip a les dues últimes jornades quan no ha pogut superar els dos últims classificats. El tècnic, Roger Vidal, diu que és qüestió de petits detalls i el capità, Pedro del Campo, assegura que l'equip se'n sortirà.
Tots som conscients de la situació que estem i a cuidar els detalls. Ve de detalls, no ve, repeteixo, ni de joc, no ve de petits detalls, que l'Olot ha de ser capaç, els meus jugadors han de ser capaços de cuidar-los. No es val ara enfonsar-se, no es val ara a baixar els braços, ni molt menys. Ara és el moment dels valents i tocarà ser forts.
Avui hem parlat, hem mirat a la cara, sabem en la situació en què estem i sabem com ho hem d'arreglar, per tant, simplement a confiar entre nosaltres i a tirar endavant.
Després d'una primera meitat força igualada en què l'ocasió més clara va ser una rematada de Marc Mas a les mans del porter, el partit al camp del Porreres es va desencallar la segona. L'Olot va sortir amb ganes, amb Pau Salvans fent mala cama canviada per la banda esquerra. Només de començar, l'extrem va trobar espai per disparar des de la frontal, però un defensor va evitar que el seu xut anés entre els tres pals i després, en el refús, Carlos Martínez va topar amb el lateral de la xarxa. L'Olot no va trobar la porteria del Porreres i poc després, al minut 7, el Porreres sí que va trobar la porteria de l'Olot. En una jugada de poca contundència defensiva, Bengoetxea va xutar dins l'àrea i va superar Pol Ballester amb un xut a l'escaire oposat.
No es pot permetre, no? Hem de ser capaços de detallar la jugada abans, hem de ser capaços de és que han passat moltes coses, no? Abans del gol, no ha sigut un error defensiu, de posicionament, no, és de ser capaços d'estar contundents i que el jugador no pugui progressar. Ens ha retallat 10 vegades abans de fer gol.
L'1-0 va fer molt de mal a l'Olot. Roger Vidal va introduir canvis ofensius, va juntar Nuja, Marc Mas i Carlos Martínez i l'equip va penjar pilotes a l'àrea, però es va estavellar amb la defensa mallorquina. I el Porreres, en una jugada de contraatac, va marcar el 2-0, obra de Jaraiz. Tot i sent el temps afegit, l'Olot encara va tenir temps de retallar distàncies. Rubén Henry, que va sortir al camp estant lesionat, va transformar un penal forçat per Ayala. Amb el 2-1, l'equip olotí confiava tenir una altra oportunitat, però no va arribar.
Sí que és veritat que ens ha faltat estar fresc en aquest final, aquest tram final de camp. Cames cansades, poca confiança, tot i suma i no ha sigut possible.
L'Olot encadena 3 derrotes per primera vegada aquesta temporada i ja sap que haurà de suar per aconseguir la permanència. Falten 6 jornades perquè s'acabi la Lliga i diumenge que ve tornarà a Mallorca per jugar aquesta vegada contra l'Atlètic Balears, el tercer classificat. Serà el partit previ a l'Olot Barbastre, un duel directíssim que pot ser determinant.
I el club tenis taula Olot aconsegueix una contundent victòria contra l'Atlètic Sant Sebastià i es consolida a la quarta posició. De fet, el conjunt olotí no ha concedit cap punt en tot el partit i s'ha imposat per 4-0 al marcador. Aniel Puigvert.
El club tenis taula Olot allarga el seu gran estat de forma després de guanyar per 4-0 a l'Atlètic Sant Sebastià aquest divendres. El conjunt entrenat per Marc Costa no ha concedit cap punt al conjunt basc i segueix en una quarta posició que li garanteix accés a competició europea. L'equip local ha sortit amb una tripleta formada per Damien Provost, qui s'ha imposat en el primer partit a Iker Martínez per 3-0. El segon torn ha estat per Arnau Pons, qui també ha guanyat el seu partit de forma contundent contra Daniel Inausti. Rafael de las Heras, que es troba en un gran de dinàmica, també ha aconseguit superar per 3-0 el jugador internacional de l'Atlètic Sant Sebastià, Stefan Kostandinovic, per 3-0. Finalment ha estat el nacional Arnau Pons, qui ha aconseguit tancar el partit també amb una àmplia victòria davant Iker Martínez. Amb aquest resultat, doncs, el club de Nistal Olot consolida una quarta posició amb 23 punts, empatat amb l'Alacant, que és tercer, però amb un partit menys pel conjunt alacantí. Només té 3 punts la segona posició, que ara mateix ocupa l'Arteal Santiago. Ara, el conjunt olotí descansarà fins després de Setmana Santa, quan visitarà la pista de l'Hospitalet. Després de Setmana Santa, al club de Nistal Olot només li quedaran 5 partits de Superdivisió i la fase final de l'Europe Trophy a finals d'abril.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Ràdio La. Són les 8.